Antena Cara us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política de, un programa de 30 minuts de màxima durada que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups municipals de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de febrer conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui parlem amb Josep Maria Beltrán, que és el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco. Bon dia a tothom.
Després de l'aprovació dels pressupostos per al 2025, quines són les conclusions que en treuen els socialistes?
Bé, creiem des del grup municipal socialista que per poder explicar on estem avui cal començar per explicar d'allà on venim. Cal repassar i fer memòria del posicionament socialista tant en les ordenances fiscals i els preus públics com en el debat de pressupostos d'aquest 2025. El model que els i les socialistes defensem i proposem per a Roquetes se basa en tres pilars que són tres pilars propis de les democràcies plenes i de l'estat del benestar. Per una banda, la garantia de l'exercici dels drets de ciutadania, polítiques públiques redistributives que tenen per objectiu la reducció de les desigualtats i, per últim, el creixement. Nosaltres, des del grup municipal socialista, creiem que Roquetes pot créixer fins a la ciutat dels 10.000 habitants, d'una manera ordenada, d'una manera sostenible i d'una manera cohesionada. Qualsevol proposta procedent del grup municipal socialista sempre tindrà a la base aquests tres objectius que, a més, són fàcilment identificables per tothom. En el cas de les ordenances fiscals, i m'estic ja reportant al mes d'octubre de l'any passat, la nostra era una proposta de progressivitat fiscal. Les taxes públiques han de recaptar el cost dels serveis i això, bàsicament, se pot fer de dues maneres. La primera és la més fàcil, és la que aplica el nostre equip de govern. És a dir, se divideix el cost del servei pel nombre total de contribuents i tothom acaba pagant el mateix. És una divisió, és una operació aritmètica que és molt senzilla, és molt fàcil. Quin és el problema d'esta proposta? Que és igualitària, i el ser igualitària és una proposta injusta. Explicaré el perquè en la proposta que, explicant una mica per damunt quina era la proposta que nosaltres portàvem a valorar. Podem fer que tothom contribueixi en aquestes taxes en funció de les seues possibilitats, que és allò que diu l'article 31 de la nostra Constitució, d'una manera més justa i solidària. I en aquesta proposta nosaltres el que fèiem era que tothom havia de contribuir en funció de les seues possibilitats, en funció dels seus ingressos i en funció de la seva capacitat. Per tal d'implementar-la, proposàvem un càlcul que es basava en l'indicador de referència que la Generalitat, a la vegada que el govern de la Generalitat, empra per a calcular les subvencions o les prestacions, i que és un indicador de renda de suficiència de Catalunya que ha estat admès per tothom, per tots els colors, per tots els partits i per totes les ideologies i per tots els tècnics. Avui, actualment, l'augment de la taxa de la brossa és d'un 18% sobre ja l'augment que hi va haver-hi el 2024. L'increment en xifres absolutes és de 31 euros per habitatge i això ens col·loca la taxa de brossa en un llindar dels 200 euros per habitatge. La nostra era una proposta més assenyada que tenia per objectiu la bonificació de fins al 50% de la taxa a les famílies monoparentals nombroses i als pensionistes. Això sí, tot sotmès al llindar d'ingressos referenciat amb l'indicador de renda de suficiència, que torno a dir, no crec equivocar-me, si entenem que entre tots i totes se pot considerar com un model vàlid. L'equip de govern no va acceptar en cap moment negociar la nostra proposta, ni tan sols vàrem seure a valorar-la després de la primera reunió amb l'alcalde. Aquella reunió on li vam presentar les nostres propostes, les propostes socialistes, tant per a ordenances com per a pressupostos. És a dir, de les ordenances ja ni en vam parlar directament, ja van sortir de l'agenda, en un clar cas d'acció unilateral. I en el cas dels pressupostos, les propostes dels socialistes no diferien, i aquí sí que cal dir-ho, per desgràcia, no diferien d'aquelles que s'havien presentat l'any anterior, és a dir, per a l'any 2024. Demanem un parc d'habitatge social de titularitat i gestió pública. Demanem la creació d'un centre de dia per a la gent gran a Roquetes. Demanem la revisió del POM, del Pla General, perquè creiem que cal fer una revisió acurada del Pla d'Ordenació Urbanística per desenvolupar zones pendents i en un paper importantíssim en la dignificació i la connexió de l'espai públic i zones verdes. Estem parlant dels terrenys del Català, de la zona de la Vall del Marquès o de l'Arrabal de la Mercè. També demanàvem l'elaboració d'un pla director de via pública, una via pública extensa pel nostre terme municipal i pel nostre nucli urbà, que en molts espais es troba en condicions millorables. Hem de garantir l'accessibilitat, hem de mirar per en aquella població en dèficit o en mobilitat reduïda, i per tant creiem que necessitem un pla director de via pública que la millore i que a la vegada ens doni la diagnosi per a poder invertir durant tots els anys en les seues millores i en la posada a punt. I per últim, la millora, que era l'última de les demandes que fèiem des del grup municipal socialista, millora del servei de transport públic a Roquetes. Esta va ser una proposta que nosaltres incluíem als pressupostos del 2025, però que va ser aprovada mitjançant una moció que vam presentar el grup municipal socialista al plenari durant l'últim tram del 2024, concretament al plenari del mes de juliol. I tampoc aquí els socialistes van tenir sort. L'equip de govern es va negar a negociar unes propostes que ells consideraven exagerades, que no eren assumibles ni possibles per a Roquetes. En resum, i perquè tothom ens entenguéssim, no poden, no volen i no en saben. Però no tot va ser negatiu el 2024. Aquí sí que cal ser justos i dir que també durant l'any passat vam assolir objectius importants de molta transcendència per a Roquetes i per a la seva gent. Roquetes inaugurava el mes de setembre la primera llar d'infants pública de la història, la llar d'infants La Caramella, i aquest ha estat un assoliment històric que ve a pal·liar una mancança endèmica dels serveis públics a Roquetes. Els fons europeus, gestionats pel govern d'Espanya, ho van fer possible. Sí que cal dir que després de tants anys de lluita per tindre places públiques de llar d'infants, de tant d'esforç i de tanta gent que hi va posar-hi tot l'esforç, i aquí no em dol reconèixer, ho començo pel primer que començo és per l'equip de govern, inclús en els seus regidors i regidores o en l'associació de dones, que va treballar com mai per a que la llar d'infants estigués decorada, tingués joguets, tingués jocs, o els tècnics o la gent de la brigada o inclús l'empresa adjudicatària. Sí que és curiós que aquell dia de joia i de celebració a Roquetes la directora de serveis territorials no hi fos. Va ser una absència que nosaltres encara avui no m'ho ha explicat ningú, i que nosaltres des del grup municipal socialista sí que considerem com un gest de menysteniment cap a Roquetes. I per últim, que ja m'havia referit abans, l'aprovació per unanimitat d'una moció socialista que presentem al plenari el mes de juliol, i que n'estem contents perquè la presentem des del grup municipal, però a la vegada perquè recull la unanimitat de tots els grups, i que tractava sobre la millora i la implementació de la nova línia de transport públic urbà que en teoria ha de connectar la zona de serveis de Roquetes en la Ravaleta, en Los Pilans i en la Raval Nova.
A banda del seu programa electoral i aquelles mesures més importants, quines altres propostes via mocions o precs han traslladat els socialistes al plenari de Roquetes?
Cert, és veritat. El plenari és el fòrum on el debat i les propostes dels diferents grups prenen més visibilitat. Encara que des del grup municipal socialista, i tal com ja he dit abans, qualsevol de les nostres propostes segueix les directrius dels tres eixos bàsics que anteriorment he explicat. És a dir, i torno a repetir, la garantia de l'exercici dels drets per a la ciutadania, les polítiques públiques redistributives que tenen per objectiu la reducció de les desigualtats i el creixement. Creiem nosaltres d'una manera, entenc que prou racional, el creixement hasta la ciutat dels 10.000 habitants. Una ciutat ordenada, sostenible i cohesionada. Entre les mocions portades al plenari pel nostre grup, n'hi ha d'aquelles que es poden considerar com a més testimonials i més declaratives, mentre que d'altres sí que les podríem considerar més programàtiques. Entre les primeres trobarem aspectes com la neutralitat institucional o com la memòria democràtica, que van ser de les primeres mocions que nosaltres vam entrar al plenari una vegada va començar este mandat a partir del mes de juliol del 2023. Mentre que entre aquelles mocions o aquelles propostes que es poden considerar més programàtiques, hem aportat propostes sobre habitatge, sobre transport públic o sobre salut mental, entre d'altres. O una última, per exemple, per la millora i la qualitat del sistema públic de salut, que en certs moments se veu amenaçat. També el que hem fet és adherir-nos a mocions sobre el futur, els problemes de la pagesia, i aquí ens hem adherit de manera conjunta els grups del plenari, o el suport del sector pesquer, per exemple. Evidentment que per aportar propostes a un plenari on l'equip de govern disposa d'una majoria absoluta dona poc marge de maniobra per a la negociació i els acords. Ara bé, i això sí que vull deixar-ho clar, aquelles mocions que són aprovades pel plenari i sobretot aquelles que s'aproven per la unanimitat de tots els grups no poden, en cap cas, ser menystingudes per un equip de govern que allò que fa és que va a la seua i que rebaixa la qualitat democràtica del nostre consistori perquè buida de valor i contingut aquells acords de ciutat, aquelles propostes que van en funció de la millora del model de ciutat. I ho dic, ho recordo, perquè tant en el mandat anterior, quan se va aprovar la Constitució de la Taula Municipal del Benestar Animal, com en aquest mandat, on s'ha aprovat per unanimitat la millora i la implementació Roquetes d'una nova línia de transport urbà, l'equip de govern ha sotmès a la ciutadania a la pagada informativa i fa veure que els acords de ple no van en ells. Crec, i ho crec sincerament, que en aquestes coses hauríem de ser molt curosos. I sobretot amb aquestes mostres de poca qualitat democràtica. Aquell representant polític incapaç de complir els compromisos adquirits amb la ciutadania perd tot el seu prestigi i queda inhabilitat per mèrits propis.
Avui al nostre programa Roquetes segons la visió política d'ella estem conversant amb el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán. Quins haurien de ser els objectius d'aquest recent estrenat 2025, segons els socialistes?
Torno a repetir, i a perill de fer-me una mica pesat, crec que no ens hauríem de desviar, en primer lloc, a l'hora de complir aquells compromisos adquirits en la ciutadania. Quan el plenari aprova una moció per unanimitat i l'equip de govern va donant llargues a l'hora de posar en pràctica una qüestió nuclear del model de ciutat com és el transport públic, es perd tota la credibilitat que és el patrimoni més preuat d'un responsable públic. Complir amb allò que s'acorda. Per tant, i anem en molts mesos de retard, aquesta, la del transport públic, hauria de ser la primera de les prioritats que ja venen acordades del 2024. De fet, el pressupost del 2025 ja hi ha aprovada una partida de 18.000 euros per a implementar el pla pilot d'aquesta ruta de transport, d'aquesta línia de transport urbà. Eren 18.000 euros que ens servien per a posar en marxa el pla pilot i per a dissenyar-ne les freqüències, els horaris, les parades, és a dir, les hores punta, les hores vall, etc. Aquesta era una proposta que el text de la moció ja posava que s'havia de posar en marxa la del pla pilot en l'últim trimestre del 2024. Estem a febrer del 2025 i el més calent, com sempre, està a l'aigüera. Però, en tot cas, nosaltres no hi perdem ni la fe ni l'esperança. I, d'altra banda, a Roquetes, no cal ser molt llarg ni haver anat a Salamanca per a veure que Roquetes té un problema amb els serveis a la gent gran. Roquetes és un municipi, és una ciutat de 8.500 habitants, on hi ha més d'un 18% de població que té 65 anys o més. Concretament, més de 1.500 persones. Cal tenir-ho present perquè és aquest un dels sectors de població que més pateix la manca d'oferta, per exemple, de transport públic urbà adequat a les seues necessitats i de places públiques, tant de centre de dia com residencials. Circumstàncies que no ens han de fer estranyar si dic que obliguen a les famílies a buscar serveis fora de Roquetes amb el conseqüent impacte per a les economies familiars. Roquetes no és una ciutat per a gent gran. Aquesta és una realitat que l'equip de govern sol amagar sota l'estora. I per últim, no m'agradaria deixar passar l'oportunitat que avui me dona Antena Caro per acabar de comentar que Roquetes ha de començar a treballar urbanísticament en dues direccions. D'una banda, necessitem adquirir habitatge, i això es pot fer en estratègies com el tanteig i el retracte, i necessitem comprar sòl, adquirir sòl, per a poder construir aquest habitatge social que avui per avui la nostra societat i la nostra població demanda. Som una ciutat tensionada, que necessita d'un parc públic d'habitatge per a poder incidir sobre el lloguer i facilitar el dret a l'habitatge a aquells que encara, avui per avui, en queden exclosos. Des del grup municipal socialista restem a l'espera, després de més d'un any, de la diagnosi i la valoració que en fa del problema de l'habitatge Roquetes, el pla local d'habitatge en estat d'elaboració en una partida, curiosament, també dotada amb 18.000 euros, per als pressupostos de l'any 2024. Fa més d'un any, no tenim notícia, una altra vegada sense notícies, una altra vegada en apagada informativa. I nosaltres creiem que aquesta és una de les prioritats a les que Roquetes no es pot esperar. I també, per acabar, i en el cas de l'urbanisme, necessitem començar a treballar en urgència per a poder resoldre problemes urbanístics importants, problemes urbanístics que ens faran molt grans a Roquetes i que hauríem d'anar-los, com a mínim, donar-los-hi vies de solució. M'estic referint als disseminats, a la Raval de la Mercè, a la Fàbrica del Català o a la Vall. Ho he comentat abans i ho torno a repetir ara. Roquetes fa 20 anys que no toca el seu planejament general. Això suposa paràlisi i immobilisme per a una ciutat, per a unes Roquetes, que va de festa però no progressa.
Però aquesta proposta socialista per a Roquetes que ens acaba d'explicar, no creu que suposa un endeutament important per a les finances municipals?
Agraeixo la pregunta perquè crec que és important posar sobre la taula alguns conceptes que quan ho discutim o quan es discuteix en plenari jo els crec profundament equivocats. Deixem negar la major de totes aquestes premisses. Jo, sincerament, crec que no suposa endeutament important per a Roquetes i li diré per què. Roquetes és un ajuntament que està sanejat econòmicament i, segon, perquè allò que la gent amb una visió més conservadora veu com a endeutament, com a concepte endeutament, nosaltres des del grup municipal socialista ho veiem i ho concebim com a inversió. I deixem posar un parell d'exemples per explicar-ho. Exemples que a Roquetes coneix tothom, coneixem tots i totes. A principis d'aquest segle, a principis del segle XXI, estic parlant d'abans de l'any 2004, i davant d'una demanda ciutadana que feia evident la manca de serveis, el govern municipal d'aquell temps es va decidir a construir un complex esportiu amb piscina climatitzada i gimnàs. Com que Roquetes no tenia recursos propis per a poder portar-ho a terme i els governs de la Generalitat fins al 2004 eren de caire més sectari i excloent, Roquetes sempre es quedava sense finançament públic de les administracions superiors. El fet de no ser governs del mateix color sempre penalitzava els roqueteros i les roqueteres. En aquells moments, l'opció de l'equip de govern va ser adjudicar l'obra a una empresa, avui aquesta empresa ja liquidada, que va construir el complex i que va assignar un conveni amb l'Ajuntament amb un cànon anual i un contracte d'explotació fins a l'amortització del cost de l'obra. Això és deute? O a la vegada, o molt al contrari, és una inversió i és una garantia de drets per a la ciutadania perquè són polítiques públiques que respecten el dret a la salut i el benestar dels ciutadans? Nosaltres, des del grup municipal socialista, sempre entenem que aquesta segona opció és la bona i és la correcta. Però ara deixem exposar l'altra cara de la moneda. L'altra cara de la moneda, i llegeixo textualment, parla d'una nota de premsa on el 2011 l'Ajuntament de Roquetes, concretament a l'agost del 2011, buscava ja nous inclins per a les naus de l'antiga Lear després d'haver tancat definitivament la seva adquisició el passat dijous. El consistori va pagar per aquestes instal·lacions 1,5 milions d'euros provenents de l'administració estatal en el marc del Fons d'Industrialització de les Terres de l'Ebre, creat precisament arran del tancament de la multinacional nord-americana. El 2009, l'empresa Lear, la multinacional nord-americana, havia presentat un ERO que deixava sense feina a més de 500 persones, 500 famílies que es quedaven sense la seva font principal d'ingressos i que veien com l'administració local, amb diner públic procedent del govern central, oferia en mans a la multinacional 1,5 milions d'euros pel que avui són unes instal·lacions ruïnoses i abandonades, actualment és magatzem de la brigada, vandalitzades, i que el màxim aprofitament que se n'ha pogut traure durant aquests anys, durant tots aquests anys, d'aquelles instal·lacions van ser les pràctiques de tiro de la policia local i un campionat del món de guinyot. Una despesa ruïnosa. Este va ser el deute sagnant, este va ser el deute veritable de Roquetes durant molts anys. I vull explicar aquí, i vull dir-ho, perquè en aquells moments tant l'equip de govern com l'alcalde d'aquells moments explicava que aquella era una gran inversió que s'havia fet en diner públic, que en comptes de donar a les famílies que perdien la seva feina, nosaltres ho regalàvem a la multinacional nord-americana perquè allí vindrien noves empreses, perquè se desdoblaria la C-12 i allò seria un pol d'atracció econòmica per a les Terres de l'Ebre. Res de res de res. Estes sí que són accions ruïnoses per a Roquetes i per a una ciutat com la nostra. El nostre model socialista, passa per la inversió i la garantia de drets a la ciutadania i no pels regals a les empreses multinacionals i a les patronals que tanquen centres de producció per a deixar sense feina els nostres veïns i veïnes, marxant a altres indrets, en aquell cas era Hongria, amb costos menors i una legislació laboral més laxa. Entre garantir serveis als roqueteros i a les roqueteres o regalar diners a les multinacionals, els socialistes sempre optarem per la justícia social i el benestar.
Avui al programa Roquetes segons la visió política del Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Ajuntament de Roquetes, amb el seu portaveu Josep Maria Beltrán, hem fet un repàs de com veuen la Roquetes actual. Aprofitant el nostre micròfon, vostè com a portaveu del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Roquetes, quin missatge enviaria a totes les roqueteres i roqueteros?
Pues sí, per anar acabant, un missatge molt clar i esperançador per a tothom per anar aquest 2025. És a dir, 2025 ha de ser un any molt millor del que ho va ser el 2024. Per a tothom, sense excepció. Però en especial des del grup municipal socialista sí que ens volem dirigir a dos col·lectius, a dos sectors de població que avui ens preocupen especialment. En primer lloc, els joves, que volen emancipar-se i no poden, que volen iniciar un projecte vital i no els deixen, que volen crear una llar i es veuen impotents. Cal crear un parc d'habitatge públic a Roquetes que cobreixi totes aquestes necessitats i no podem esperar més. I també, i deixem dir-ho, a la gent gran de Roquetes, a les generacions d'aquells pares i aquells avis que amb el seu esforç van contribuir a crear un estat del benestar del que tothom m'on han beneficiat. Ara, quan ells necessiten les cures, les atencions o els serveis, és molt injust que els uniquem i que els deslocalitzem fora de Roquetes, com va fer la Lear en aquells treballadors l'any 2011. Necessitem places públiques de centre de dia residencials per a que la nostra gent segueixi arrelada a Roquetes, segueixi a casa seva.
Avui al programa Roquetes segons la visió política de hem conversat amb Josep Maria Beltrán, que és el portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, Paco.